Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Les oficines de Correus a la Creu Alta i Espronceda no donen a l'abast. Des de fa dies és habitual veure llargues cues de gent a les portes de les dues delegacions sota una intensa calor i sense que es pugui garantir la distància de seguretat. Tot plegat és fruit, segons el sindicat CGT, del tancament durant l'estat d'alarma i la jornada intensiva que implica no obrir a les tardes. Juan Manjón és delegat sindical de la CGT a Correus.
Les oficines sempre estan obertes matí, tarda. Doncs ara hi ha una sèrie d'oficines que estan obertes només al dematí i, a més, tanquen dissabte. És a dir, tenim un increment molt important de principalment de paqueteria, i en lloc de normalitzar l'horari d'atenció al públic, el que s'ha fet és reduir-lo. I aquest és el problema fonamental.
Per a Manjón, la solució és molt simple, obrir les dues oficines a les tardes i també els dissabtes. En canvi, els usuaris es mouen entre la resignació i l'enuig d'haver d'esperar llargues estones per recollir paquets pendents.
Si ha estado cerrado, yo lo veo normal, porque claro, acudimos todo el mundo cuando ve que está abierto y si hay giro o coger paquete o lo que sea, pues tenemos que hacer cola y tenemos que esperar.
Es que es la tercera vez que vengo, porque hoy hay poca. Porque otros días ha llegado allí a la avenida. Una exageración, yo no lo veo normal.
Aquesta saturació no es produeix a les delegacions de Correus dels carrers Indústria i Bocatxo, que funcionen amb normalitat perquè també obren a les tardes. És dimarts 14 de juliol, així comencem el Notícies Migdia.
Titulars.
I les veus que demanen la reobertura del cas Jubany cada cop són més ensordidores. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia a la família de la pròpia Jubany. Ara s'hi suma la de Montse Careta, una de les detingudes en relació al crim de l'any 2001 i que es va acabar suïcidant a la presó. El seu entorn ha difós un comunicat en què assenyalen que la jove va ser una víctima més i que els principals responsables de l'assassinat de Jubany continuen fent la seva vida en plena llibertat. Si el jutge de Sabadell reprèn la investigació, la família de Careta es personarà com a acusació particular contra l'autor o els autors del crim de la bibliotecària de Sant Manat.
I en marxa les tasques de prevenció d'incendis forestals al bosc de Can Deu.
L'Espai Natura es posa al dia per evitar possibles focs durant l'estiu. En concret, s'actuarà en 4 accessos a l'espai natural, que són els que es van reforestar l'any 2016 amb una superfície total de 6 hectàrees.
En parlarem durant aquest informatiu amb Hilari Teixidor, gestor de l'Espai Natura de la Fundació 1859 Caixa Sabadell. I en esports, el Sabadell tindrà durant el play-off un gest amb l'afició i amb tots els professionals que lluiten contra la pandèmia del coronavirus.
La samarreta amb la qual els arlequinats disputaran la promoció té un logotip a la màniga amb unes mans aplaudint i la paraula gràcies. Un detall que hem conegut a un dia del viatge de l'equip d'Antonio Hidalgo cap a terres andaluses. En parlarem a partir de les 2 al programa Hotel Suís amb el director general del Sabadell, Bruno Batlle.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Ara és moment d'obrir la pàgina de serveis. Cansatem amb la previsió meteorològica de la mà del Manuel Álvarez. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Avui els núvols alts i mitjans ens acompanyaran fins a mitja tarda i a més tindrem el creixement de nuvolades que inicialment afectaran l'interior del terç nord de Catalunya, però avui, de nou, les nuvolades baixaran cap al sud-est, afectant a mitja tarda la Catalunya central, arribant també cap al prelitoral central i fins i tot en forma d'alguna gotellada feble podrien arribar al vespre cap al litoral central. Atenció amb les tempestes, que novament poden deixar alguna intensitat forta de precipitació i anar acompanyades de calamars. També les precipitacions arribarien a altres sectors del nord de la depressió central. Pel que fa a la temperatura, valors semblen ser una miqueta més baixos i de cara a demà no acabarà de fer net, sobretot al nord-est, on tindrem de nou xàfecs durant la tarda i també la temperatura continuarà baixant lleugerament. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a la situació a les carreteres catalanes, us hem d'informar que a aquesta hora hi ha retencions de fins a 5 quilòmetres a la C31 a Palamós en direcció a Palafrugell a conseqüència d'unes obres. També un camió avariat talla un carril de l'AP7 al Papiol en sentit Martorell i també hi ha retencions de 6 quilòmetres i mig des de Sant Cugat del Vallès. Aquestes són les incidències a les carreteres catalanes de les quals informa a aquesta hora el Servei Català de Trànsit al seu web. I com funciona el transport públic? Una informació que ens acosta el David de Toro des del Transmet. Molt bon dia, David.
Bon dia, des del Centre d'Informació Transmet. Doncs en aquests moments, metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya circulen amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons informen les empreses operadores d'aquests serveis. Recordeu, però, que a la línia R1 de Rodalies es dona servei alternatiu per carretera entre Malgrat de Mar i Blanes per les desperfectes del temporal Glòria. De moment, això és tot des del Centre d'Informació i Transmet. Bon dia.
Gràcies, bon dia. Passant pràcticament 6 minuts a 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Les oficines de correus del nord i sud de la ciutat estan saturades amb la reobertura després de l'estat d'alarma. Els usuaris han de fer llargues cues al carrer en una època en què les temperatures comencen a ser molt altes i quan s'haurien d'evitar les aglomeracions pel coronavirus. És per això que els mateixos treballadors demanen que es tornin a fer els horaris habituals i s'obrin les portes també a les tardes i els dissabtes. Actualment, Pere, només hi ha dues oficines en tota la ciutat que estiguin obertes a partir de 2:15. Són la del centre i la del carrer Bocatxo.
Per això hi ha veïns que han anat fins a 3 vegades a fer cua davant de les oficines sense poder acabar recollint els seus paquets perquè se'ls feia tard. D'altres han optat per aguantar fins a 2 hores de cua per fer un enviament. Són escenes que repeteixen a les oficines de correus del passatge de l'estudi a la Creu Alta i a la plaça Fontanella Espronceda, on aquest juliol les oficines tanquen les tardes i els dissabtes. Els mateixos treballadors del servei expliquen que durant la pandèmia es van fer molts enviaments que han quedat retinguts pel tancament. Juan Manjón és delegat sindical de la CGT.
Durant l'estat d'alarma, doncs molta paqueteria ha quedat retenida sense repartir, no? A més de que la gent ha demanat molt, no?, en aquest temps. Llavors, quan s'ha obert, no?, la possibilitat de repartir, doncs hi ha una avalanxa de paquets.
Aquesta saturació s'assuma a les retallades en els horaris i generen aquesta mala qualitat del servei. Per això els mateixos treballadors, que se senten víctimes també de la mala planificació, demanen que es torni a l'horari de sempre, donada l'excepcionalitat del moment.
I s'ha de contractar gent, i és més, hi ha gent de la tarda, val, que l'han passat al torn del dematí, doncs que aquesta gent pugui tornar a la tarda i s'ha de reforçar. S'ha dit, doncs normal, aquest estiu no és normal. Però si no és normal, hem d'adaptar-nos a la situació que tenim.
Manjón també explica que aquest mal servei fa que hi hagi més tensió entre els usuaris. Hem parlat amb alguns d'ells. N'hi ha que critiquen el mal funcionament d'aquestes oficines, mentre que d'altres són més comprensius amb el moment actual.
Bueno, también lo comprendo. Por el tema que hay, vacaciones y todas estas cosas, pues también lo comprendo también. Que reduzcan horario, que es normal.
Yo penso que ho haurien d'ampliar, o si no, obrir alguna oficina més, que no fos només dues per la tarda en tot Sabadell.
Fatal. Yo no sé por qué no está por la tarde también correos. Es que no lo entiendo.
Si ha estado cerrado, yo lo veo normal, porque claro, acudimos todo el mundo cuando ves que está abierto y si hay giro o coges paquete o lo que sea, pues tenemos que hacer cola y tenemos que esperar. Yo, tal como está la cosa, yo lo veo normal.
Yo lo veo muy exagerado, muy mal, una pérdida de tiempo para retirar un paquete o un sobre, lo que sea. Bueno, aquí supongo que hay gente que estará 2 horas esperando, como deja entrar de 2 en 2, o no lo sé, pero van muy lentos.
Haurien de posar o més personal o allargar una miqueta l'horari. Que no és normal és que cada dia hi hagin aquestes cues.
Ja vaig venir ahir i també em vaig trobar una bona cua, però suposo que la situació que estem vivint ara tothom ens hem d'adaptar una mica i aquest, doncs mira, és un efecte col·lateral d'aquesta crisi.
Les oficines que funcionen amb normalitat de 8:45 del matí a 8:45 del vespre són les del centre, al carrer Indústria, i a la zona hermètica, al carrer Bocatxo. L'oficina que hi havia al Corte Inglés, recordem, està tancada.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Nou gir en el cas de l'Helena Jubany després que la família de la bibliotecària morta el desembre de 2001 hagi sol·licitat formalment la reobertura de la investigació, la família de Montse Careta s'ha sumat a la petició. Careta, que en el moment del crim era la parella del principal sospitós, es va acabar suïcidant a la presó. El seu entorn considera que ella va ser una víctima més i demana que es pugui investigar en profunditat i amb els mitjans actuals per esclarir els fets. Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia. En un comunicat difós en les últimes hores, la família de Montse Careta confia que el jutjat número 2 de Sabadell reobri el cas pel crim d'Helena Jubany, i és que estan convençuts que així es podrà demostrar la seva innocència. Careta vivia en el bloc de pisos de l'Eixample de Sabadell, des d'on Jubany va caure pel cel obert i l'única que va acabar a la presó, malgrat que mai no es va arribar a celebrar un judici pel cas. Ara la família afirma estar convençuda que Montse Careta va ser una víctima més d'una o diverses persones que segueixen, asseguren, fer la seva vida en plena llibertat. Per tot plegat, en l'escrit, la família avança que si el jutge de Sabadell creu que hi ha indicis suficients per obrir el cas d'una una altra vegada, es personaran com a acusació particular contra l'autor o autors de la mort d'Helena Jubany per la possible inducció al suïcidi de Montse Careta quan era a la presó.
La família d'Helena Jubany, assassinada fa 20 anys, va demanar fa una setmana que el jutge reobrís el cas i va presentar noves proves i testimonis que així ho avalarien Joan Jubany.
També hi ha hagut gent que tenia informació rellevant sobre el cas, que discretament, a través de del canal que vam habilitar, que és la web helena.jubany.cat/crim, ha contactat amb nosaltres i gràcies a això doncs, podem aportar nous testimonis, nous indicis i noves proves.
El crim de la bibliotecària de Sentmenat, de només 27 anys, va tenir lloc el 2 de desembre de 2001. El seu cos va ser trobat en un cel obert després de dos dies desapareguda. Aleshores, es van detenir tres persones, Montse Careta, Santiago La Iglesia i Ana Echaguibel, però mai van anar a judici. El cas es va arxivar l'any 2005 i podria prescriure en els pròxims anys. Anem a d'altres temes del dia. L'associació Juvenil Esquitx busca finançament per mantenir el projecte d'inserció laboral de joves, el conegut com a Insert Jove. Per això, l'entitat ha posat en marxa una campanya de micromecenatge a la plataforma Teaming per demanar una col·laboració mensual d'un euro al mes a cadascun dels participants. La voluntat de l'associació és no dependre sempre de l'administració per desenvolupar els seus projectes. Mireia Sanz, molt bon dia.
Molt bon dia, Núria, i per aconseguir-ho, el seu director, Sergi Asensio, assenyala que necessiten comptar amb una xarxa de ciutadans que els donin suport. Per això, el model de plataforma Teaming els ha encaixat a la perfecció perquè es basa en comptar amb molts col·laboradors que facin possible aconseguir el finançament necessari. De tots els projectes que disposa, l'Esquitx s'ha volgut concentrar en fer possible l'insert jove, perquè per essència serà molt necessari en els temps que corren.
Que és necessari i més en aquests temps d'incertesa, que no sabem com anirà tot i que segurament afloraran moltes necessitats i més en tot el confinament que hem viscut. No sabem aquesta etapa que s'acaben els estudis, aquests nanos amb 16 anys que segurament han quedat molt penjats, que no s'han matriculat enlloc, doncs ara més que mai aquest projecte tindrà molta necessitat.
L'Insert Jove va atendre l'any passat una seixantena de joves d'entre 16 i 30 anys i, segons les dades de l'Esquitx, pràcticament 4 de cada 10 participants ha aconseguit millores significatives, ja sigui amb insercions professionals, ocupacionals o laborals. Però, malgrat l'èxit, va tancant pèrdues que es volen revertir amb el Teaming.
La plataforma Teaming ens permet, és molt fàcil, et subscrius i et pots donar d'alta i baixa quan vulguis. I llavors ells el que fan és cada mes et treuen un euro, que compta com un donatiu, vale? I això ens ho transfereixen a nosaltres. A més, són 12 euros anuals, que t'ho cobren un euro cada mes, i a més, això, com que es pot fins i tot a la declaració de renda, et tornarien una part important, vull dir que al final és menys d'un euro.
A banda de la participació a través del Teaming, amb un euro al mes, la plataforma també ofereix l'opció de fer-se amic econòmic i establir unes col·laboracions fixes anuals amb l'Esquitx. La iniciativa es pot consultar al web de l'entitat.
Notícies migdia.
Gairebé un minut per arribar al punt de 3:15. La Fundació 1859 Caixa Sabadell ha començat a actuar en un espai de 6 hectàrees als accessos del bosc de Can Deu per fer-hi tasques de neteja. L'objectiu és que l'espai estigui en les millors condicions per encarar l'estiu i evitar possibles incendis al bosc. Hilari Teixidor, gestor de l'Espai Natura, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Quan han començat exactament aquestes actuacions?
Doncs, precisament han començat avui. El teníem previst per finals d'aquesta setmana, però s'ha avançat i avui hem començat a treballar-hi.
Què s'hi fa, exactament?
Es tracta d'una estressada de matollar. Els accessos del bosc, l'herba ha crescut molt aquest estiu, aquesta primavera, gràcies a les pluges que hi ha hagut, i el que estem fent és, bàsicament, és una mica de protecció en el que és la franja perimetral dels accessos. Fem una estressada, és a dir, tallem l'herba arran de terra amb una longitud de 2-3 metres de l'accés i també al voltant dels escocers on hi ha els arbres.
Clar, aquestes actuacions en aquests espais en concret, aquest espai, aquesta franja perimetral de la qual parlaves, què implica? Això protegeix el bosc de cara a un possible incendi aquest estiu?
És més que res per crear un petit tall entre la vegetació de dintre del bosc i la de fora, i més que res per contribuir a que si hi hagués algun incendi, doncs aquest no agafés tanta embolada.
Uh-huh. Perquè ara mateix quina és la situació del bosc de Can Deu? Perquè fa alguns dies el grup municipal de Ciutadans denunciava que hi havia una certa situació de deixadesa en el manteniment del bosc i apuntava directament a l'Ajuntament, que després confirmava aquesta casa que l'Ajuntament només és propietari d'una petita part del bosc i que la Fundació 1859 Caixa Sabadell és la gran propietària d'aquest espai.
De fet, hem de contextualitzar molt en tot el que és el rural de Sabadell. A vegades sembla que només el rural només hi hagi la part de Can Deu, quan realment doncs, el rural del bosc és bastant important en la ciutat. Efectivament, vull dir que Can Deu té la seva particularitat al ser una finca privada per vocació d'ús públic, ha estat tant al costat de la ciutat, però a vegades també es magnifica molt tot qualsevol cosa que passi en el bosc. El bosc ha crescut l'herba aquest any. També hem de dir que enguany és un any que a diferència dels altres, les pluges s'han anat allargassant bastant i l'estat de la vegetació no és excessivament preocupant des del punt de vista que encara està força verda, amb la qual no és com altres anys, que a principis de juny ja hi havia una sequedat important i el risc d'incendi era molt més important. Bàsicament la idea és aquesta, és continuar les actuacions que ja estaven programades, que ja s'han anat fent al llarg de l'hivern i la primavera, i aquesta s'ha retrasat una miqueta més per una banda, ja dic, per les pluges d'aquesta primavera, que hem d'esperar una miqueta a l'efecte del creixement de la vegetació per no fer una estressada, una tallada d'herba, i que després torni a créixer a l'interim, i també doncs, una mica també per l'efecte del confinament.
Clar, aquest confinament ha tingut un efecte positiu al bosc, pel simple fet que hi hagi menys gent que hagi anat al bosc, o que no hi hagi anat directament.
Per una banda sí, per l'altra no. Durant l'època forta del confinament, el confinament més dur, evidentment no hi havia ningú, a la que es va començar amb les fases a que la gent pogués sortir a passejar, vam tenir una gran repuntada i molta gent que venia a passejar pel bosc. El que potser ha afectat més en aquest aspecte el tancament dels aparcaments de la carretera Mata de Pera i el aparcament de la zona de lliure de Sant Julià d'Altura. Això sí que ha sigut molt important al punt de vista que molta gent que accedia a un vehicle ja no hi ha vingut i doncs, bàsicament només hi ha gent que ve a peu. I en el cas de Sant Julià, doncs, tota l'activitat de la gent vinculada amb els barbacoes doncs, també s'ha notat moltíssim la baixada.
Aquestes tasques que han començat tot just avui s'allargaran fins al 24 de juliol. N'hi ha previstes més o n'hi ha previstes jornades de reforestació, de manteniment que es puguin organitzar de cara a la tardor?
De cara a la tardor, no. Les jornades de manteniment i de la reforestació sempre les fem a l'hivern. Normalment sempre les fem en diumenges del mes de febrer, perquè és potser l'època millor a l'hora de treballar al bosc, donat que tant la durada del dia com les baixes temperatures doncs, fomenten que les plantes estiguin més en un estat més vegetatiu i, per tant, qualsevol actuació que es faci doncs, afecta menys a la planta en si. I respecte a les tasques de manteniment, bueno, que estem fent ara, entrant dintre del que era la planificació de la prevenció d'incendis a la finca, i per tant doncs, ara també les properes ja serien fer-les a partir de finals de tardor o principis de l'hivern l'any que ve.
Hilari Teixidor, gestor de l'Espai Natura, gràcies per posar-nos al dia avui de l'estat del bosc de Can Deu i d'aquestes tasques.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
10 minuts per arribar al punt de les dues. Més notícies. L'Ajuntament de Sabadell aposta per informadors de la via pública i dispensadors d'hidrogel per reforçar la seguretat i evitar possibles rebrots de Covid-19 a Sabadell.
Un total de 38 agents cívics s'encarregaran de vetllar perquè tothom porti la mascareta posada i alhora informaran establiments de restauració de les mesures d'higiene que cal seguir. De la mateixa manera, el consistori ha instal·lat 5 dispensadors de gel hidroalcohòlic a la plaça del Pi, l'Eix Macià, el passeig de la plaça Major, l'Eix Gran Via, Rambla i la plaça de la Creu de Barberà. Cada contenidor pot dispensar fins a 10.000 dosis. L'alcaldessa Marta Ferrés ha presentat la iniciativa aquest dilluns a la tarda des de Can Uriac.
També hem aprofitat per instal·lar 5 dispensadors com els que veieu aquí. Són 5 dispensadors que estaran, en aquest cas, a la plaça del Pi, a l'Eix Macià, al passeig, també a la Palladero, és a dir, a Rambla amb Gran Via i en el sud de la ciutat. Vale, per donar també aquest missatge doncs, que evidentment que és molt important mantenir tot el tema d'higiene de mans i per tant poder posar a disposició de la ciutadania de forma gratuïta doncs, en aquests diferents punts de la ciutat per poder fer aquest acompanyament a la ciutadania.
Segons dades del consistori, en una setmana s'han detectat 13 nous positius, mentre que les últimes 24 hores no se n'ha diagnosticat cap.
Alteracions en el recorregut de l'autobús L80 de la TUS.
Entre avui i demà, l'autobús ja no passarà pels carrers Brutau, Sol i Pedrís, ni pel passatge Rubio i Ors. El vehicle passarà per l'avinguda Barberà en els dos sentits i realitzarà totes les parades que es trobi en el seu recorregut.
Comencen les obres de remodelació del Parc Nostre, llar al districte primer.
Sí, realitzaran reformes a l'àrea de jocs infantil, introduint nous elements i modernitzant els existents. També es canviarà la part de l'arbrat per substituir exemplars en mal estat.
La policia de Sabadell ha detingut una persona en plena llum del dia al carrer Joanot Martorell.
Els fets han tingut lloc aquest dilluns a la tarda quan els agents de la policia local han detingut un home de 30 anys que tenia pendent un requeriment judicial de detenció.
Moment ara per a la cultura. El grup Ballesà de la Pegatina ha publicat el primer single del seu nou àlbum, Darle la Vuelta.
Yo una banda que me trae por el camino de la locura queriendo ser salvajes. La vida se hace menos dura y al ritmo de la noche.
Estem escoltant la cançó Como se hacen las flores, aquest primer senzill de l'últim disc del grup de Montcada i Reixac. Precisament aquest nou àlbum torna als orígens del grup, torna a l'escena de la Pegatina, a l'essència de la Pegatina, amb cançons plenes de rumba i també de ritme.
La Pegatina publicarà nou disc el 26 de setembre sota la premissa de ser el millor disc que han fet fins ara. Així ho defensa Adrià Sales, cantant del grup Ballesà, en una entrevista amb l'Agència Catalana de Notícies. El mateix cantant explica que han volgut tornar a la sonoritat de l'àlbum Via Mandarina de l'any 2009, un so molt més rumbero combinat amb tocs de pop.
És com que té la nostra part essència més rumbera, però de cop i volta ell li porta els seus tocs més pop, diguéssim, i llavors no és exactament el que fèiem als inicis, però perquè m'ha après molt més. I res, estic molt content perquè jo crec que és el millor disc que hem fet mai, que així és el tòpic que et diuen tots els artistes, però aquesta vegada ho penso.
Les lletres de les cançons també han evolucionat respecte a aquell disc de fa més de 10 anys. El cantant afirma que als 24 anys, moment en què es va publicar Via Mandarina, jugava més amb les lletres i que ara, amb 35, demostra més maduresa.
Dos anys després, els temes que em preocupen així doncs, són uns altres i doncs, estar amb la gent, compartir, posar fàcil. També és una època en què s'està parlant molt de les relacions amoroses, que com estan canviant, no? I jo també he estat fent un procés d'intentar entendre doncs el món amorós, diguéssim, que ve amb la joventut d'ara, així.
El disc s'espera pel setembre, però la banda ja va publicar aquest Como se hacen las flores fa dues setmanes i publicarà un segon senzill el 24 de juliol.
Me llamó la primavera.
A Curvas entrenem a tot tipus de dones. Dones treballadores, mestresses de casa, mares, germanes, companyes. Honesta, la revolució del benestar després del confinament amb Curves Sabadell. 30 minuts d'exercici dissenyats per tu. Posa't forta i sana amb nosaltres. Gimnàs femení Curves.
Quins són els records més dolços? Els de l'estiu? I les fruites més dolces i saboroses? Les nostres. A Manlleu Origen som trending dolcing de la temporada amb els albercocs, préssecs, paraguaians, cireres... Més dolces i de collita pròpia. Troba-les a les nostres botigues a Manlleu Origen de Sabadell.
A partir del 20 de juliol, no farem vacances.
Cada matí, de 9 a 11, us proposarem trepitjar el territori de nord a sud i de l'est a l'oest.
Amb actualitat,
entrevistes,
seccions
i concursos.
Obert per vacances.
El magazín d'aquest estiu a la teva ràdio de proximitat.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Reprenem la informació en clau general i ho fem parlant de la situació del coronavirus a Lleida, perquè el govern ha aprovat ja el marc legal que permetrà mesures restrictives en cas de rebrot. De fet, la consellera de la Presidència, portaveu del govern, Meritxell Budó, ha anunciat en roda de premsa que aquestes mesures entren en vigor aquesta mitjanit i que afecten també el Segrià i 7 municipis més. Seran i s'aplicaran durant 15 dies, però seran revisables. Per tant, aquestes mesures es podrien allargar. Tot i això, Budó ha matisat que el confinament no és domiciliari i ha apel·lat també a la conscienciació ciutadana per evitar més casos actius de coronavirus. Alhora, el Consell de Govern ha aprovat ampliar en 1.200.000 euros el pressupost de la Generalitat per fer front a l'emergència sanitària del coronavirus. Mireia.
Sí, Núria, entre aquestes dotacions econòmiques s'inclouen, per exemple, els 2.500.000 euros previstos pels municipis i el Consell Comarcal del Segrià o 4 milions d'euros destinats a la reactivació del comerç del Baix Segre. Ho ha explicat la portaveu del govern, Meritxell Budó.
Segons l'acord que hem aprovat avui, els departaments de Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, el Departament de Presidència i d'Empresa i Coneixement, iniciarem amb urgència les actuacions que ens han de permetre a implementar totes aquestes línies d'ajuts directes i de subvencions destinades a aquests municipis i comerços de la comarca del Segrià.
A més, el govern de la Generalitat ha comunicat la creació d'un comitè d'experts per a la transformació del sistema públic de salut.
I Salut comunica un nou repunt de positius de coronavirus amb 745 casos nous. Barcelona, Ciutat i la comarca del Segrià acumulen els augments més importants detectats ahir.
En total, hi ha hagut un total de 77.364 casos de Covid-19 positius des de l'inici de la pandèmia. D'aquests ciutadans, n'hi ha 45 que estan ingressats a les unitats de cures intensives, dels prop de 4.200 que hi ha hagut d'estar des de l'inici de la pandèmia. En tots aquests mesos s'han registrat més de 40.000 altes hospitalàries. A la comarca del Segrià hi ha hagut 3.440 casos positius i 139 defuncions. A tot Catalunya, Núria, fins ara han perdut la vida 12.624 persones.
No deixem encara aquesta qüestió perquè la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha donat suport a la Generalitat sobre el confinament del Segrià.
Sí, de fet, Calvo ha encoratjat el govern a recórrer la resolució del jutjat de Lleida que tomba el confinament. Ho ha dit a Ràdio Nacional.
Yo creo que ese auto habría que recurrirlo y en ese sentido habría una línea de trabajo bastante buena también, puesto que yo creo que la Generalitat tiene competencia para determinar decisiones que afectan a movilidad que no requieren el rango mayor de la alarma en los términos del artículo 116 y de la ley del 81.
I és un altre dels temes del dia. El president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, assegura que la informació publicada avui per The Guardian i El País sobre l'espionatge en la seva persona posen de manifest que hi ha una causa general contra l'independentisme.
Sabíamos de la existencia de prácticas ilegales llevadas a cabo contra el independentismo, pero hoy disponemos de pruebas fehacientes que lo demuestran. Es impropio de una democracia que los aparatos del Estado espíen de forma ilegal a los adversarios políticos. El espionaje al que he sido sometido vulnera mi derecho a la intimidad, el derecho al secreto de las comunicaciones y el derecho a poder desarrollar un proyecto político sin intromisiones ilegítimas.
Torrent es refereix a la informació que assegura que el president de la Cambra Catalana hauria estat espiat a través del seu telèfon mòbil durant l'any 2019, un espionatge que s'hauria fet de la mà de la plataforma Pegasus, que només pot comprar governs i forces i cossos de seguretat per combatre el crim i el terrorisme. Torrent ha assegurat que aquest fet posa damunt la taula l'existència, com dèiem, d'una causa general contra l'independentisme.
I acabem amb dos detinguts en una operació fet terrorista a la Barceloneta, totes dues persones formarien part d'una cèl·lula jihadista que es dona per desarticulada i que pretenia atemptar la capital catalana amb explosius. Marxem. Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet amb la Rocío García a les vies de so. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.